Què tal, com anem? Benvinguts al Blau Esports, un dilluns més per parlar de futbol, per repassar el cap de setmana i per tenir Toni Muñoz. Què tal, Toni, com anem?
Molt bé, Xavi, molt bé, amb ganes d'informar, eh?
I de posar-nos-hi. Per cert, més bones notícies, com més a dalt, que no cap a baix. És a dir, victòries de Lliga Elit, primera catalana i segona, però en canvi alguna ensopegada més de les que esperàvem a tercera, no? O què?
Sí, sí, a la tercera alguna ensopegada i sobretot també a la quarta on ha fallat equips que pensant que tenien que guanyar, eh?
Per tant, començarem per dalt, on dèiem hi ha bones notícies i ja sabeu que avui tenim una primera part amb cròniques, resums i després també tertúlia del Club de Futbol Vilanova el dia del debut de Genís San Pietro. Marcadors de la jornada a Lliga Elit, una jornada propícia, pel Club de Futbol Vilanova, perquè més enllà que s'ha tornés al Palamós Vic, el Vic, recordem-ho, és el líder, la resta de competidors del Club de Futbol Vilanova per aquesta zona alta s'han deixat punts. Marcadors, Vilanova 1, Castelldefels 0, Lloret 0, Valls 2, Horta 0, Can Vidalet 0, aquest és un dels rivals que s'ha deixat punts, el Can Vidalet, Rapitenca 3, Rubí 2, compte, guanyava la Rapitenca 3-0 i amb un final de bojos, el Rubí va fer dos gols i va fer fins i tot espantar-se la gent de la Devesa, Vilafranca 0, Figueres 1, Poble de Mafumet 2, Sant Mauro 1, Manlleu 2, Atlètic Sant Just 2 en un partit boig on es van avançar els usonencs, va remuntar l'Atlètic Sant Just amb un gol a 2 minuts del final, però en l'afegit va tornar a empatar el Manlleu. Per aquest 2-2 final, després de 21 jornades, la classificació l'encapçala el Vic, que compta amb el partit pendent, pot agafar un important marge respecte als perseguidors. Ja sabeu que els dos primers classificats pugen directe i que els altres 4 fan play-off. Ara mateix l'Atlètic Sant Just, que és el proper rival del Club de Futbol Vilanova, té 36 punts, els mateixos que Sant Mauro i Can Vidalet. El Club de Futbol Vilanova s'hi apropa de manera interessant perquè està amb 34, el Vilafranca està 6è amb 30, tancant aquesta zona de play-off, els mateixos que el Rubí també 30, Poble de Mafumet 28, Horta 28, Castelldefels 27, Valls 26, Figueres també 26 i en zona roja, Rapitenca 24, Manlleu 22, Palamós 20, Lloret 14. Marxem al debut de Genís San Pietro amb el Club de Futbol Vilanova, estrena de l'ex del Cornellà a la banqueta al Municipal dels Alumnes Obrers, un Club de Futbol Vilanova que sobretot presentava la variant d'oblidar-se definitivament dels 5 defenses, de passar a un 4-4-2 més aviat, amb dues puntes, amb Cono i amb Pablo Ufano, i amb un equip molt reconeixible, aquest 11 inicial, on sobretot la novetat era Toti, Gerard Ortiz, Toti, i on evidentment no hi era Ivan Torres, perquè divendres vam conèixer que finalment deixava el Club de Futbol Vilanova i és nou jugador de Porcinos, amb qui per cert ja ha debutat a la Kings League aquest cap de setmana. Un Club de Futbol Vilanova que, Toni, va estar espectacular a la primera part, irreconeixible, però per bo feia temps que no veia gaudir tant l'equip en un primer temps, i jugades com aquesta ho demostren, una triangulació espectacular que acaba amb doble ocasió de gol del lateral dret de Pol Gimeno, que va fer una primera part absolutament brutal, associant-se amb Frutos, amb Estefan a la dreta, amb Pablo Ufano en punta. Va ser una primera part boníssima i aquesta jugada de combinació, el primer toc, és excel·lent, eh?
És impressionant, com la deixa de taló, realment, i el remat, tot i que va pel mig, després el segon remat surt alt, però una llàstima, no?, perquè de fet la jugada és extraordinària.
Guillem Castelló, que és el porter del Castelldefels, és el gran culpable que el partit no estigui sentenciat al descans. Li hem vist ja la primera aturada brutal a Pol Gimeno, aquesta segona a Toti també és boníssima, tot això en una primera meitat on el Vilanova directament va brodar el futbol, va saber trobar sempre el jugador desmarcat, generava superioritats, les parets sempre acabaven desequilibrant i sempre trobaven jugadors en posició de definició. Per exemple, aquesta, que és claríssima, de Pablo Ufano, de l'ex de l'Olot, de l'ex del Badalona, que necessitava recuperar l'olfacte golejador i que per fi acabaria marcant després el primer gol amb la samarreta del Club de Futbol Vilanova. Aquí no estem ni al primer quart d'hora de partit i el Vilanova ja havia generat 4 ocasions molt clares de gol, una doble, la primera de Pol Gimeno, i al final acabaria arribant al premi. Més arribades d'un Club de Futbol Vilanova molt superior en aquest tram de partit, el Castelldefels mai va saber aturar l'atac vilanoví, i què me'n dius de d'aquesta passada filtrada de Pol Gimeno que acaba anotant Pablo Ufano. És un golaç i a més acabaria sent l'únic del partit. En aquests instants teníem tots la impressió que acabaria sent una victòria còmoda, àmplia, del Club de Futbol Vilanova, però és veritat que només acabaríem veient un únic gol en tot el partit i seria aquest, que és una obra d'art, perquè Gimeno filtra una assistència brutal. Fixa't que mira cap a una banda i en canvi la posa cap a l'altra. Contínuament aquesta pilota gairebé sempre anava a la dreta i en canvi aquí, pam, fa una assistència boníssima.
Després als defensors, la passada després als defensors, passa el passe magistral i gran gol, no?
Gran debut de Genís Sampietro a la banqueta del Club de Futbol Vilanova en aquesta primera meitat, on l'equip estava volant sobre el terreny de joc, era superior en totes les línies, patia molt poc en defensa. De fet, el Castelldefels en generaria molt poques i la que generaria seria per falta de contundència de l'equip. Aquí, per exemple, hi ha un dubte, Dani Rubio no hi va, quan hi va Roger Penya i arriba abans Mario, i al final la pilota de Pedro Bilbao acaba marxant fora per molt poquet. En una jugada que parteix d'una pilotada en llarg, que és veritat, el Vilanova no defensa amb la contundència que hauria, però torno a dir que és una jugada totalment aïllada en un tarannà de primera meitat on el Vilanova estava sent molt superior, arribava sempre un segon abans a totes les pilotes, sabia trobar les superioritats una altra vegada, pilota des del darrere. Fixa't que comença la jugada Roger Penya i Pol Gimeno ja està a la dreta, la pilota torna a anar a l'esquerra on Gerard Ortiz, on Toti la posa novament per Penya, la passada a la frontal i Àlex Fruto amb la cama esquerra acaba xutant un pèl massa centrat i sobretot pel nivell d'encert que tenia Guillem Castelló en el dia d'aquest partit, en el dissabte, doncs es necessitava alguna cosa més, però el Vilanova seguia generant perill i ho dic per valorar que després de la segona meitat la cosa no aniria tan plàcida. Pablo Ufano una altra vegada en punta, controla, deixa per Estefan, la jugada és llarga perquè sembla que aquí el Vilanova ha perdut ja l'oportunitat, però torna a reactivar, és a dir, el Vilanova pressionava dalt i tornava a robar molt amunt, l'assistència de Pol Gimeno i una altra vegada Guillem avortant el 2-0, en aquest cas novament de Pablo Ufano.
Quina passada, com veu el desmarque d'Estefan, la passa al mig, gran passada, llàstima que va fallar, va faltar el gol,
Li va faltar algun golet més, estic d'acord, al Club de Futbol Vilanova per deixar el partit una miqueta més encarrilat, perquè en el tram final de primera part ja en tindria alguna el Castelldefels, és a dir, ja donaria mostres de tot aquest poder que té el conjunt que ara entrena des de fa unes setmanes aquest home, Andrés González, el mite del futbol del Baix Llobregat, sobretot el recordem, jo crec que hi va estar gairebé o fins a 20 temporades al Sant Feliuenc, i que allà, ja en el tram final de primera part hem vist una ocasió de José Enrique, i en l'inici de la segona, una altra bona aproximació, en aquest cas per banda esquerra, un Vilanova que arriscava en la sortida. Fixa't aquesta acció, que és una autèntica obra d'art, perquè Albert Alfonso arrisca en la sortida de pilota, però al final la jugada és neta, l'assistència d'Àlex Frutos per Estefan i una altra vegada Ufano, que és un partit que si està en mode killer, que és pel que ha fitxat el Club de Futbol Vilanova aquest futbolista, és veritat que no estava especialment inspirat i li falta encara, no?, agafar una miqueta de ritme de partits, és un partit per acabar amb un hat-trick, Pablo Ufano, i en canvi només n'emboca una. I gràcies que té l'equip, perquè al final acaba sent l'única, no?
Sí, perquè tal com estava jugant el Vilanova, el que faltava era el gol, perquè s'estava arribant molt bé, i llàstima, no? Bueno, em va donar mostra de que és un bon golejador i que segur que està allà i marcarà molts gols.
I després el que no va sortir bé al partit va ser Samba. Jo el vaig veure una mica descentrat, no va acabar d'estar mai, aquí per exemple fa un mal control i la jugada deriva en una falta clara de targeta, però és que només 12 minuts després Samba, que acabava d'entrar, acaba sent expulsat per una jugada que aquest cop sí jo penso que té molt mala fortuna i que no hi ha cap mala intenció. L'àrbitre veu l'aparatositat del gest i per tant acaba ensenyant-li la segona groga a Samba Ndiaye. El Vilanova es queda amb 10, però de veritat que a mi em sembla que té molt d'infortuni la jugada, cap de mala fe, perquè fixa't que Samba el que fa és passar la pilota i després, com que Quique Ramírez s'ajup i va a terra, és veritat que l'acaba impactant al cos, al tors. Ja et dic, l'àrbitre deu interpretar que no ha d'aixecar tant la cama, repeteixo que és una interpretació, i Samba per tant marxa, un Samba Ndiaye que per cert està en ple ramadà també, i això també segurament va ser important perquè Genís Sampietro esperés que caigués al sol perquè pogués ingerir alguns dàtils ens ho comentaven, i veure una miqueta d'aigua i per tant que pogués aparèixer en el partit. En aquest cas, doncs, evidentment no va ser la sortida esperada. I en el tram final de partit, i ja en inferioritat numèrica, en té una de claríssima. Ivan Ortega, el central, que es va situar en posicions ofensives, sobretot per rematar el que pogués, va generar poquet perill al Castelldefels, però és veritat que aquella d'Ortega és clara i que alguna centrada més en perill generaria al conjunt del Baix Llobregat, un club de futbol Vilanova que al final fins i tot va saber patir, va saber gestionar aquesta angoixa per acabar enduent-se la victòria, que trenca una ratxa de 3 derrotes seguides. El Vilanova només havia guanyat un partit dels últims 6, i d'aquests una victòria, un empat i 4 derrotes. Un club de futbol Vilanova que al final, malgrat el patiment, evidentment va tenir un debut somiat de Genís Sampietro a la banqueta dels alumnes obrers.
La veritat que molt content amb el nivell que han donat els jugadors, amb com han seguit la idea, inclús sent el primer dia, quan ni jo mateix havia sigut tan exigent amb la proposta, i ells sí que ho han fet, i sobretot content per la solidaritat que he vist, pel sacrifici i per les ganes de jugar i de guanyar que tenien, les dues coses. Jo crec que s'han vist dues parts una mica diferenciades, i això ho veig com una cosa positiva, no? Perquè al final crec que l'equip ha jugat amb molta alegria la primera part i molta precisió, i realment no m'esperava una primera part de tant nivell. Sí, la somiava, però no la imaginava, però no me la podia esperar, no? Per tant, molt content per aquesta primera part. Ha sigut una pena no marxar amb 2 o 3 gols d'avantatge, perquè al final el futbol, quan no mates el partit, el rival sempre creixerà en algun moment mentalment i sempre ens podrà fer mal, no? I això és una mica el que ha passat a la segona, i després arrel de l'expulsió ja doncs hem hagut de patir, i però al final, mira, també té la seva part positiva, perquè veure l'equip patir d'aquesta manera i defensar com han defensat en contra una mica de tot com anava el partit, doncs em quedo amb l'alegria de la primera part en el joc i el sacrifici en el joc a la segona.
Red Bar, Fisiolab, El Sortidor, Centre Dental Vilanova, Tot Esport i Constructora MX10, patrocinadors oficials dels esports a Canal Blau.
La primera victòria, per tant, del cap de setmana pels garrafencs ja la tenim. Bona victòria del club de futbol Vilanova. Algun dia s'havia d'acabar la mala ratxa, i fantàstic que sigui amb el tòpic, no?, d'entrenador nou.
Victòria segura.
Doncs ja està, així ho va complir Genís Sampietro, per felicitat de tota aquesta parròquia del club de futbol Vilanova, que va presentar una bona entrada. Per cert, és veritat que un Vilanova-Castelldefels recorda èpoques glorioses, no?, a tercera divisió, fa patxoca, és un desplaçament curt, per tant hi pot haver-hi molta afició. Molt, molt bé. Anem a primera catalana?
Anem a primera catalana.
Va, marcadors de la jornada, perquè el Sitges també va guanyar i ho va fer, noi, no sé què li donen a Xavi Cabezas, i si li donguessin un duro, que es deia abans, per cada gol des del mig del camp, ja començaria a fer alguna mica de fortuna, eh? Sitges 2, Unió Deportiva Viladecans 1 en una jornada. Amb aquests altres marcadors, Sant Cugat 2, Atlètic Vilafranca 0, Canonja 1, La Sénia 0, Ciutat Cooperativa 3, Sant Feliuenc 1. Aquest era l'altre gran partit de la jornada, entre dos equips de la zona alta, i amb victòria de la Cope en el derbi. Sant Boià 1, Escó 2, Martorell 0, Callà 1, Camarles 2, Sani 2 i Tortosa Ebre 2, Juventut 25 de Setembre 1. Què em vols destacar? Perquè hi ha algun resultat que afavoreix, eh?
Doncs el del Martorell. Sabíem que el Callà doncs ja va treure un punt al municipal d'Aiguador.
Ho vas dir, eh?
Sí.
Ho vas dir,
sí,
divendres, eh?
Que seria un rival complicat, i es va notar. Va
molt
guanyar.
Bé. La classificació, després de 21 jornades, amb la Cope com a líder ferm, ja treu 5 punts al Martorell, que se n'ha deixat 3. Hi ha un Sitges que torna a enganxar-se en aquesta zona. 39 punts per Martorell, l'equip del Torrent de Llops, i per la Unió Esportiva Sitges. El Sant Cugat és quart amb 35, un per sobre que el Sant Feliuenc, i amb 32 Tortosa Ebre i Sant Boià. La zona baixa, anem-hi. Atlètic Vilafranca 22, Sani 21, La Sénia 20, Camarles 13. Anem al municipal d'Aiguadols per gaudir, Toni, d'aquesta gran victòria dels Sitges, i d'alguna mena una mica de revenja esportiva, perquè vam anar a Viladecans i l'equip va encaixar la primera volta la primera derrota del curs allà.
Sí, a més era també la primera victòria del Viladecans.
Sí, no?
I doncs no va deixar jugar els Sitges, i aquesta era la dubte, no? Què es trobaria els Sitges, si trobaria un Viladecans que no deixaria jugar, que trobaria bé els espais. I bé, aquesta era la dubte després d'una setmana de Carnaval, que sempre el Garraf es nota molt.
Doncs aquí s'ha notat per positiu, eh? Els tres grans han acabat guanyant, Per cert, el 11, primera titularitat de Sol Aguado, eh?
Sí, correcte. Un Sol Aguado que va estar molt bé durant els minuts que va jugar, eh? Va treballar moltíssim. I evidentment, un home com Geri, que la va treballar totes.
Un Geri que després acabaria sent també protagonista, perquè està en mode golejador aquesta temporada. Sempre ha tingut els seus, no? La seva mitjana mitjalta de gols, però aquest any està sent fonamental. Anem ja al partit. Què en vols destacar?
Doncs destacar que de moment el Sitges estava arribant, buscava sobretot el Sol Aguado, buscava molt les combinacions, i aquí veiem un Geri jutant aquesta pilota i encara la toca, eh?
Sí, la toca, la pilota acaba marxant per sobre del travesser, amenaçava també amb les incorporacions de Carlos Barrios per una banda, aquesta passada que filtrava després Víctor Rebrero, i que aquella Gerard Fernández, que va estar molt actiu, eh?
Sí, molt actiu, buscant la banda, la va buscar molt bé, i doncs el remat va ser d'Arribe, de Carles Arribe, que va fer un molt bon partit, eh?
Un Carles Arribe que aquí té una de les primeres del Sitges, ara el primer cop el donaria al Viladecans.
I ben donat, no? No arriba aquí Lucas Cajes, és un gran gol, molt ben esquinat i li va faltar una miqueta, però el gol doncs pujava en el primer xut en perill que tenia el Viladecans.
Roger no troba soci i quan el troba la pilota li acaba caient a David Cepeda, que fa un gran xut molt, molt escurat. Minut 10 s'avançava el Viladecans 0-1.
S'avançava el Viladecans, precisament quan el Sitges estava controlant en aquests primers minuts. Però el Sitges va seguir, va tenir les seves opcions i aquí Sol Aguado va intentar rematar de cap, el que passa que doncs estava molt ben marcat.
Bona reacció dels Sitges.
Molt bona reacció dels Sitges, també un cop de cap doncs de Carlos, doncs que bé, a passe d'Arribe, no un gran cop de cap, que no arriba per poc a la porteria del Viladecans.
Afortunadament, els Sitges, després d'insistir diverses vegades, acabaria trobant a la mitja hora ben bé de joc el gol de l'empat. I això sí, després d'alguna acció interessant a la contra del Viladecans.
Sobretot aquesta, no? L'àrbitre havia assolat ja el fora de joc, sí. I doncs la pilota la jugada estava anul·lada. Arriba doncs la jugada del gol de Geri i l'empat a un.
És un gran desplaçament al llarg, eh? De la defensa, i després interessant com la guanya Gerard.
Com la guanya bé, eh? Espera una miqueta la rada dels dos defensors, que entre ells mateixos se fan nosa, i Geri marca un gran gol. També és interessant el cot de cap de Gerard Fernández al mig de l'àrea, aquí es veu com Geri per Murri acaba marcant.
Sempre és el més llest de la classe, Geri. O sigui, al final és que sempre és ell. Hi ha el porter volent-la, els dos defenses, hi ha un que l'agafa de la samarreta, però al final el més llest de la classe sempre és Geri Durany, que és el que acaba fent el gol de l'empat. Important, Toni, no arribar a la mitja part per darrere en el marcador, sobretot quan has fet una primera part com per anotar, no?
Era molt important sobretot això, no? Perquè tu estaves jugant bé, ells havien arribat una vegada, l'havien marcat. És un Viladecans perillós, és un Viladecans que ha millorat molt amb Javi Gómez a la banqueta, i això, doncs, el Sitges era conscient de tot això, per això era molt important aquest marcador.
És que tu mires 1-1 i el Viladecans té futbolistes com per estar bastant més amunt. La temporada és decebedora, una miqueta, del conjunt del Baix Llobregat, perquè repeteixo que futbolistes en té, algun fins i tot han passat al Vilanova, com per exemple aquí, Javi Gallardo, que està a punt de marcar el golaç de la jornada, un golaç de la jornada que després seria d'aquí, ja sabem.
Però quin xut, Xavi, s'inventa Javi Gallardo. De fet, per mi, un dels més destacats, sí. Del Viladecans.
A més, ja veterà, amb el braçalet de capità, a part que és un tros de pa, perquè és un paio magnífic, és un futbolista total, perquè malgrat ser central, té molta arribada, i no ho dic per aquest xut, sinó que és un jugador que habitualment acaba la temporada gairebé sempre amb 5-6 golets.
Sí, totalment d'acord. De tota manera, el Sitges estava generant bona jugada. Ara és el Viladecans el que ataca molt bé per la banda, i aquí Lucas Caje té molta vista i refusa aquesta pilota.
Molt bé Lucas, que al final ha d'intervenir 3-4 vegades durant el partit, i algunes d'elles amb intervencions de molt, molt mèrit. Hem vist el xut abans de Javi Gallardo, després aquella centrada que es tancava també de Dan. Va tenir feina el porter dels Sitges i la va resoldre bé. Aquesta torna a ser una gran, gran aturada.
Aquí és una gran aturada, per perquè està a boca de canó, no? És una pilota molt difícil, després del servei d'un corner, molt difícil. I és el mateix jugador.
Una altra vegada Gallardo, sí.
Gallardo, el que remata, eh?
Molt bé, Lucas Fensa Gegant en aquest moment, i per tant mantenint l'1-1 perquè passessin coses en el tram final de partit, cosetes que efectivament, Toni, passarien. Primer, abans del gol, té aquesta als Sitges.
Sí, aquí Geri rellisca i sí que doncs a Gerard Fernández remata, però una mica desplaçat, eh?
Sí, l'acaba molestant, clar, com l'agafa a contrapeu a Geri i acaba relliscant, acaba d'alguna manera molestant el xut a Gerard Fernández. Ho tornaria a intentar i compte que apareixia Cabezas.
I ja, de fet, ja ha tingut un xut ara que gairebé sorprèn el porter. Doncs un Javi Cabezas que havia sortit. Aquí la té Gerard Fernández, una ocasió claríssima, eh?
Em sap molt greu perquè quan tu ets tan intel·ligent, tan murri, de servir ràpid i enganxar tota la defensa rival descol·locada, és una pena que allò no acabi amb el premi del gol. Però tant insistir als Sitges, hem vist ocasions del Viladecans, ocasions dels Sitges, i apareix l'obra d'art.
Apareix. De fet, com ho comentava jo, havia sortit 4 minuts abans, apareix aquí, mira, veu el porter adelantat i que t'aclac.
I que no és casualitat, que jo recordo l'època del Vilanova Tercera Divisió, en Santi Triguero, David Ávila ho intentaven sovint, Juanje també, però jo no recordo un jugador amb una efectivitat tan alta de llançaments des del mig del camp que acabin en gol. Sacris n'ha marcat algun també en aquestes darreres temporades, però el de Cabezas és el tercer, no, Toni?
És el tercer, és impressionant. És un home que marca gol de traca, i de fet tots els que marca són molt profitosos per la Unió Esportiva Sitges.
Té un colpeig espectacular, i a més té el puntet també aquest de fortuna, no? Bueno, al final és casa seva, està sent casa seva el Municipal d'Aiguadols, i per tant ja sabem de què es tracta. Tocaria patir una miqueta al final, eh?
Sí, tocaria patir perquè el Viladecans era conscient de que doncs era molt important sumar aquí. Dam té aquí aquesta gran xut en una gran aturada de Lucas Cages, eh?
Una altra vegada Lucas segellant la porteria, només concedint un gol, i per tant la Unió Esportiva Sitges, malgrat aquest patiment d'última hora, traient 3 punts que són importants, perquè d'alguna manera el Viladecans li tenia la moral una miqueta guanyada, en el Sitges. Aquesta última també de Rubén és clara, però acaba rematant una miqueta tou i Lucas està bé.
Sí, ja està molt bé Lucas Cages, tot i que no acaba de rematar bé. El patiment sempre és bo quan acabes de guanyar el partit, i bé, el Sitges doncs feia amb els 3 punts molt importants.
I felicitat, Aiguadols, felicitat justificada. Una miqueta de nervis també al final? Toni?
Sí, una mica. Sobretot, aquí és Tamayo el que vol treure una mica de pressió, una mica de los nervis.
Adri Espinosa, també exjugador del Club de Futbol Vilanova i jugador ara del Viladecans des de fa unes temporades. I aquest és Miguel San Vidal, que també acabava tenint, afortunadament, una conversa amistosa amb Dani Tamayo. I va haver nervis amb algú de la graderia, vist, no?
Sí, algú de la graderia que diria alguna cosa, perquè el partit va anar molt bé. No s'acaba d'entendre per què doncs aquests nervis al final, no?
Bé, el millor és que no va anar més?
No va anar més, tot va quedar molt bé. Vull dir, 3 punts pel Sitges important i un Viladecans que va donar la cara en tot moment, però que va acabar perdent.
I jornada magnífica per la Unió Esportiva Sitges. Evidentment algú havia de guanyar.
Molt bona.
Ho fa el líder, que és la COPE, però el Sitges ha aprofitat les ensopegades d'alguns rivals directes, el més immediat, el Martorell.
Martorell, que ho parlàvem, eh? Compte'm aquest callar,
eh? A la prèvia del divendres va dedicar 5 minuts a parlar del Martorell Callà, i jo pensava, però per què estem parlant tant del Martorell Callà? I és que Toni Muñoz alguna cosa s'ensumava.
Sí,
que,
sí,
tenia, sí. Ja t'havia agradat el Callà, tu?
Sí, perquè no deixa jugar a futbol. I quan no deixa jugar a futbol en un camp gran com el del Martorell, doncs pots perdre, i això va passar.
Se'ls hi van noagar, sí. I tu has vist que això li ha passat més d'una vegada als Sitges també aquesta temporada, quan un equip es tanca al darrere. Hem de seguir avançant, perquè les notícies segueixen sent positives. A segona catalana, marcadors de la jornada, semblava difícil, però es va poder jugar al camp del Remolins Vítem, perquè sobretot la insistència del Cubelles ho va fer possible. M'ha arribat un vídeo per via interna, és un vídeo que no es pot emetre, de la pròpia expedició del Cubelles, traient aigua amb bancs, saps allò que fa servir els bancs com una mena d'espàtules gegants per treure aigua, perquè clar, el Remolins Vitem ja li anava bé no jugar, però pel Cubelles haver de tornar a fer un desplaçament entre setmana, etc, etc, era una malifeta total. És veritat que l'aigua va condicionar molt el camp, però noi, quina victòria del Cubelles i quin golaç de Raül Mesa, eh?
Correcte, li va anar molt bé al Cubelles, no? Perquè don Raül Mesa el 74 feia el 0-1 i el 85 Guillem Micó feia el 0-2 que li durava els 3 punts al Cubelles.
Golejada del Gavà al camp del Morell, 1-8, i la resta, victòria de l'Amposta fora de casa, empat entre Cambrils Unió i Poble de Mafumet, també victòria visitant del Camp Juliu, que recupera 1-3 al camp del Gandesa amb golet de Dani Antolínez, i la resta són victòries locals, Vista Alegre, Aldeana i Ulldecona. Després de 21 jornades, per cert, la victòria de l'Ulldecona l'hem passat molt ràpid, però és davant del Vilaseca, i per tant el Cubelles és com si sumés 6 punts aquesta jornada. Els 3 que ha sumat ell i els 3 que no ha sumat el Vilaseca, no?
Correcte, i es col·loca a 5 punts, eh? A 5 punts del segon, que és el Vilaseca, evidentment.
Aquí ho tenim a la classificació. Camp Juliu, 39, Amposta, 38, Atlètic Roda de Barà, 36, a la zona baixa, Jesús i Maria, Vista Alegre, Gandesa i el Morell, encara sense puntuar. Bé, m'ha explicat una miqueta com va anar el partit del Club de Futbol Cubelles, però jo no sé si haurem de seguir escoltant el discurs humil partit a partit. Aquest Cubelles que tota la temporada porta dient que no és l'objectiu pujar, però hi són, i ara li treuen 5 punts al segon, que no passa res, igual que els has guanyat els pots perdre amb dues males jornades, però aquestes males jornades no arriben, i Raül Mesa està endollat, perquè el golaç és de traca també, m'ha arribat també d'un vídeo furtiu estrany, però és una falta directa d'empenya total, és brutal, perquè entra per tot l'escaire, malauradament no ens han arribat les imatges dels companys de Terres de l'Ebre i no ho hem pogut emetre.
Que no és una casualitat, que el Cubella està allà, i que, i sempre ho dic jo, és un Cubella que lluita tots els partits fins al final. I aquesta és la clau de l'èxit, eh?
Molt bé. Tercera catalana, va, marcadors de la jornada. Aquí menys bones notícies, veus? Hi ha la victòria de l'Olivella i poca cosa més. Base Espirall 2, Unió Esportiva Sitges B2.
Dos adelantava el Sitges, Pau Font i Jair Elías feia el 0-2.
Jair, sí.
Jair Elías feia el 0-2. I doncs ells empataven amb un gol de Guimat, del jugador del Sitges, i a més jugant amb 10 jugadors.
Canyelles 1, Moja 1.
Canyelles, un Canyelles que marcava Ian Azor l'1-0, però que l'empatava al Moja.
Què vols que parlem, de l'Olivella o del Ribas?
Home, parlem de tots dos.
No, però quin primer, coi? Ho dic
primer l'Olivella. Primer l'Olivella, home.
Olivella 4, Can Cartró 1.
Ilan López feia l'1-0, Àlex Morillas el 2-0, Endine Talvi el 3-1 i Jesús Hidalgo el 4-1.
Molt bé, Nureddin Talvi, no el diràs mai bé, a pobre Nordi, que és exjugador del Club Deportiu Ribas. Jo t'ho deia, perquè com tens apuntat a la llibreta, sí, perquè no anessis amunt i avall.
Ja vas bé.
I el Club Deportiu Ribas 1-1, Rui.
Sí, al final Edgar García feia el 88 l'1-1.
Per tant, empat que al final és un puntàs pels de Xavi García, en una jornada amb victòries també de l'Hortonenc, del Sant Esteve Sarrovires i del Masquefa contra el Capellades. Per tant, el Capellades ha tornat a ensopegar. Malgrat això, li porta 11 punts al segon. En aquest cas, l'Olivella, que és l'únic dels nostres que ha aconseguit guanyar. De fet, la jornada és boníssima per l'Olivella, per l'equip que ara mateix entrena Fede Rafael, i dic ara mateix perquè va començar com a segon de Fernando León, però ara ja s'ha fet amb les regnes com a primer entrenador, perquè, clar, si tu et fixes, l'Olivella és l'únic que guanya de tota aquesta fila d'equips fins al 6è, 7è, eh?
Sí, va ser una bona jornada. Sí que davant tenia un equip, el Can Cartró, que a Can Contrari perd una mica.
Molt bé, alguna cosa més que em vulguis destacar de la jornada?
No,
o si anem a quarta?
De la jornada no, tu l'has destacat tot. La llàstima ha sigut que hem fallat punts puntuals, sobretot l'empat del Sitges i l'empat del Ribas, eh?
Bueno, però l'empat del Ribas és contra un molt bon equip.
És bo, és bo.
Que em fa jove,
bo,
està també
bo,
a dalt.
Bo. I el Sitges davant d'un equip que de 10 partits jugats havia guanyat 8 al seu camp. Era un partit complicat també.
El tema és que es diu que es posa 0-2, no?
Sí, per això. Però clar, juga tota la segona part pràcticament amb un jugador menys.
El Sitges, eh?
El Sitges.
Qui expulsa?
el Sitges. Doncs m'has agafat
ara... No passa res, per si ho tenies apuntat en aquesta llibreta màgica que un dia publicarem i passarà a formar part, quan et jubilis, d'aquí, la posarem aquí. Serà la llibreta de Toni Muñoz també, i història, arqueologia, diria jo, no història. Anem a quarta catalana i rematem aquesta primera meitat del programa. Cubelles B, 4, Olesa B, 0, el grup 24, la Penya Jove B, que va caure 2-6 a casa davant de l'Esparreguera, en una jornada on el grup 26è de quarta catalana, el base Vilanova, no va poder ficar-se en zona de play-off perquè va caure al camp del Sant Cugat Sesgarrigues 3-1. La Penya Jove també va perdre 1-2 davant la Martinenca, i en el derbi Atlètic Vilanova 2, Ribes B1, ja havíem comentat que la Múnia Olivella B s'ajornava. Toni, el derbi per l'Atlètic Vilanova, d'Adri Sánchez.
El derbi per l'Atlètic Vilanova,
algun dia l'haurem de trucar o què?
Sí, clar, ja ho trucarem, ja parlarem amb ell. Sí, més... Deu estar molt content, no?
Segur, no hi vaig parlar.
Segur que
no hi vaig parlar, però segur. És l'única victòria de la jornada dels nostres aquesta setmana.
És l'única, i la llàstima
en
és...
En el grup 26, en el 24 sí que guanyen.
Sí, sí, i la llàstima la derrota de la Penya Jove, perquè el Monjos havia perdut i s'hagués col·locat allà, empatat amb el Monjos.
Per tant, podem rubricar que el Carnaval s'ha notat, sobretot, a quarta i tercera catalana, perquè correcte, segona, primera i Lliga Elit, la cosa ha anat fantàstica. Toni Muñoz, moltes gràcies.
Molt bé, Xavi.
Fem una petita aturada i tornem amb els nostres especialistes del Club de Futbol Vilanova per fer tertúlia d'aquest debut amb victòria de Genís Sant Pietro a la banqueta vilanovina. Una pausa i fins ara al Blau Esports.
Pasen y vean la nueva línea gourmet en el surtidor. Más rock and roll. Prueba nuestras bravas con romero y disfruta de la experiencia culinaria más top de la ciudad. ¿Qué me decís de la churri? Más sabor, más carne maduradas, más salsas caseras. Esto se nos está yendo de las manos. Ya tenemos que comer hasta con guantes. A lo loco.
Les molèsties es frenen, és hora de posar-hi solució.
L'equip de professionals de Fisiolab estan llestos per ajudar-te a recuperar el teu benestar i gaudir de cada moment al màxim.
Solucions integrals.
Solucions integrals i tractaments personalitzats que s'adapten a les teves necessitats.
A Fisiolab trobaràs el camí cap a una vida activa i saludable.
Fisiolab us ofereix els esports.
Constructora MX10, l'empresa de construcció i reformes que la comarca es mereix. El nostre equip tècnic projecta les obres amb total professionalitat i les supervisa colze a colze amb un equip d'operaris altament qualificat. Ser una empresa amb ofici i amb vinculació amb la ciutat és una aposta segura. Constructora MX10, líders a la vegueria del Penedès en reformes integrals.
Redbar us ofereix els esports.
Tot Esport. Som l'empresa de serveis esportius i de lleure de la comarca. Organitzem activitats per a totes les edats, promovent valors com el treball en equip i la diversió. Som un equip de professionals que acompanya i dirigeix els vostres fills i filles en un ambient segur i ple d'estímuls. Uneix-te a Tot Esport. Gaudim i fem esport plegats.
Tot Esport us ofereix els esports.
La confiança és fonamental en qualsevol relació, ja sigui personal o professional.
I a Centre Dental Vilanova, aquesta confiança l'hem construït a través de la comunicació oberta,
de la transparència,
de la coherència en el nostre treball
i, sobretot, de l'empatia amb els nostres pacients.
Josep Manel, com t'hem dit, avui hem fet l'extracció, és molt important que facis el que t'explica.
Els nostres pacients poden confiar en nosaltres perquè som el dentista de tota la vida.
Centre Dental Vilanova us ofereix els esports.
Doncs vinga, va, continuem. Hem deixat marxar ja a Toni Muñoz i arrenquem la segona meitat del programa on fem tertúlia del Club de Futbol Vilanova. Abans, però, tenim nou fitxatge pel nostre setup. Ve des de Ribes, com es pot veure, i moltes, moltes gràcies al Club Deportiu Ribes per aquest detallet que a partir de ja, ja en el programa de demà, el podreu veure col·locat en el seu pertinent lloc, aquí al darrere, el setup d'aquesta nova etapa del Blau Espòs. A mi m'agrada fins i tot així, però evidentment això es quedarà només avui, demà ja li busquem un lloc aquí al darrere. Moltes gràcies a tots els esportistes, a tots els clubs que us esteu involucrant amb nosaltres i que ens esteu donant un cop de mà també perquè això tingui color i quedi especialment xulo. Ara sí, anem a la tertúlia i saludo els nostres especialistes. Francesc Fernández, Fede Carrasco, què tal, com anem, nois?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Noi, no es pot debutar millor? Bé, sí, segurament sí, però com a mínim a nivell de marcador no. Victòria del Club de Futbol Vilanova, primera meitat boníssima, segona patint una miqueta més, ja l'haguéssim signat, no? 1-0 en el debut de Genís Sampietro, Francesc Fernández.
Sí, la veritat és que ha sigut un debut important i s'ha fet allò que dius, entrenador nou, victòria assegurada. Però jo vull destacar dues coses. Una gran primera part del Vilanova, però molt bona, exceptuant els últims 5 minuts. L'únic però que li vull posar és que ens va faltar una mica més de gol. Si en vez d'anar-nos a la mitja part amb 1-0, haguéssim pogut anar amb 2-0, que ha sigut una primera part per emmarcar. Deixa'm dir que tant Pol Gimeno com en Toti, que va debutar com titular, a veure, va fer un gran partit. Al Toti li falta una miqueta de marxa de partits, però quan estigui una miqueta bé, bueno, serà un gran reforç que ha necessitat i que la veritat que té molt de futbol aquest nano. Jo, la segona part, després de l'expulsió de
Samba?
No me'n recordo. De Samba? Perdó. De Samba, sí, de Samba. Vaig veure que el Vilanova va començar a patir una mica, li van començar a tremolar una miqueta les cames. Sí, és cert que el Castelldefels va fer un pas endavant, no va crear molt de perill, però aquella sensació de que anant 1-0, que era un resultat molt just, en qualsevol jugada podien empatar i s'anava tot en orris, en el qual tornaves a estar, que si ara ens empaten la dinàmica aquella. Però bueno, molt bon resultat, molt boníssima primera part i molt merescuda aquesta victòria. Chapó pels nanos perquè van fer un gran partit.
Molt bé. Fede, tens una miqueta la mateixa impressió?
Sí, bastant igual. I voldria destacar que la proposta del nou entrenador m'agrada molt. Ja sabeu que a mi sóc de Jogo Bonito, no sóc més de Marrategui, i llavors la proposta aquesta m'ha agradat molt. L'únic però que li poso pues, és que després d'una gran primera part, sobretot els primers 20 minuts, amb que van tenir 4 oportunitats claríssimes i podíem haver marxat al descans amb un 3-0, és el però més important, que no, o sigui, ens va faltar la rematada final, no? Amb unes oportunitats molt clares. Això, davant del Castelldefels, o d'equips que d'alguna manera tenen un nivell més baix, ens serveix, però davant d'equips com el Vic o l'Aleti Sant Just, pues, si no marques i no mates el partit, pues, pot costar molt car, com que, inclús amb el Castelldefels, perquè ells van tenir les seves en la segona part. Una gran primera part, sobretot els primers 20 minuts, i la segona part no tant. O sigui, es va veure sobretot la mitja hora final, es va veure un equip pues, una mica temerós, malgrat que vam saber jugar contra Déu. Vam saber jugar contra Déu.
Nosaltres amb Déu,
pràcticament,
sí.
Sí, sí. Nosaltres, perdó, amb un menys, volia sí. dir. Vam saber jugar i vam, o sigui, no ens vam posar nerviosos i vam actuar perfectament, vam parar bastant el partit, encara que això a mi no m'agrada molt, però bueno, s'ha de saber fer també. Que el però més important que veig jo és això, no? La falta d'encert de cara a gol, que això ens pot costar car amb altres partits. Evidentment, només porta una setmana d'entrenament o dos, i llavors hem d'esperar que aquest sistema millori i, sobretot, que tinguem aquest encert de cara a gol. No?
És que una cosa... Digues, acaba.
No, que sí, que podíem haver golejat perfectament el Castelldefels i al final van patir i quasi ens empaten.
Sí, és que de fet quan diem de marxar...
I no ha sigut just.
No, quan diem de marxar al descans amb 2-0, estem parlant d'un mínim molt mínim. No és de sí, clar, i si els altres també les fiquessin totes, no va d'això. Va d'una primera part on pots fer 6 gols, si estàs enratxat, perquè generes mitja dotzena d'ocasions claríssimes, no aproximacions, que el Vilanova havia vorejat l'àrea rival als últims partits. No, aquí són ocasions claríssimes, n'estem veient alguna. Amb un 2-0 al descans, el tema canvia, però clar, és veritat que Conuar fa dies que no marca, que Pablo Ufano encara no n'havia marcat cap, i que després també, doncs, no estem tampoc en aquell moment de realitzar d'efectivitat que ara porta i tampoc era normal, nois, deixeu-m'ho dir així, no era normal que es veiés un equip tan millorat, tan diferent com el que surt a la primera part, que tira parets, un esperó, ocasions de gol, el lateral dret Pol Gimeno que semblava Pelé, tampoc era normal, no?, que fos un canvi de 180 graus, jo esperava una millora, però era difícil pensar que aquesta millora fos immediata des del primer minut del primer partit. I per tant, jo també entenc que, vull dir, que vam gaudir molt d'aquella primera meitat, però que ja tocava també que la segona es veiés un equip temerós de perdre el que tenia, perquè està costant molt guanyar, que volia tirar endavant però tampoc volia tirar massa endavant, que va voler fins i tot contemporitzar / entre cometes, especular una miqueta i no li va sortir bé, clar. Havien de sortir, no?, tots aquests mals hàbits entre cometes de les últimes jornades, que per això havies destituït l'entrenador i per això estaves en crisi, perquè la cosa no acabava de funcionar, no?
Sí, és correcte. I sobretot hem de pensar una cosa. Quan estàs en una dinàmica de 4 o 5 partits que no guanyes, que no fas bon joc, és molt important guanyar un partit tal com aquest. Sigui, fent una primera part molt bona i la segona no tant, però s'ha guanyat, agafes 3 punts i, a més, els altres resultats dels altres equips s'han conjurat per donar-li més valor encara amb aquesta victòria. Perquè ens hem posat pràcticament a 2 punts del segon i això seria un premi molt important, perquè tindries l'opció de poder fer aquest playoff de pujar. I això els nanos s'ho mereixen, perquè estan lluitant. Han passat aquests 4 o 5 partits difícils que algun altre equip ha passat, però en 2 partits ja l'ha solventat. Tipo Vic, que va tenir 2 partits una mica de complicats, però que després ha tornat a ser el que era. Nosaltres hem trigat 4 o 5 partits. I això es nota, perquè no és tenint les dues victòries que s'han anat en l'últim minut en algun cas nostre, tenir 6 punts més, imagina't on estaríem. Estaríem lluitant amb el Vic totalment, vull dir, que això és molt important. I, bueno, me va agradar molt el debut del nou entrenador, perquè veig que li agrada també, com diu el Fede, el joc bonito, i a mi m'encanta que toqui la pilota al Vilanova, i això és molt important. Per mi és molt important que el Vilanova busqui les seves arrels.
Jo, Fede, ara et dono pas, eh? Deia el Genís Sampietro en l'entrevista que li fem el divendres aquí al Blau Esports, quan li diem quin tipus de futbol t'agrada, i ell el primer que diu és m'agrada veure els jugadors gaudir del futbol, no? I ell posa la seva experiència personal, que ell ho deixa molt jove perquè deixa de gaudir al camp, i per tant el primer objectiu és aquest, no? El de passar-s'ho bé. I jo vaig veure un Vilanova que s'ho va passar bé tot el partit, encara que la segona part la cosa es complica, arriben les angoixes, després apareix Samba en escena i poques vegades s'ha vist un jugador entrar tan malament en un partit, perquè falla controls, no està ben posicionat, acaba forçant 2 targetes grogues, la segona per mi molt rigorosa, però al final acaba deixant l'equip en 10 en un quart d'hora. Fede.
No, jo volia parlar d'això de la configuració dels resultats. És que va ser brutal, perquè Sant Mauro li marquen el segon en el minut 88. El canvi de led va jugar tota la segona part i part de la primera amb un de més, i va empatar. I el Sant Just li empaten en el minut 95 i encara Jan té una oportunitat abans de que piti el final l'àrbitre. Per tant, és una conjugació brutal. Eh? I a més remarca el que diem cada setmana. O sigui, cada setmana hi ha una o dues victòries que no s'esperen, o una o dos empats que no s'esperen. Aquesta setmana ningú s'esperava que després de la mala ratxa que porta el Manlleu, que el Sant Just no guanyés al camp del Manlleu. O la victòria de la Pobla de Mafumet, que tothom la donava per morta i està a dos punts del playoff. O sigui, hi ha una igualtat brutal. Llavors, qualsevol equip pot guanyar qualsevol equip. I això s'ha de tenir en compte. L'únic que també volia, respecte al partit de Vilanova, volia dir algunes coses que no em van quadrar. O sigui, els canvis que va fer a la segona part, un d'ells al Conú, a mi no em va agradar aquest canvi, i també que vaig veure...
Sobretot perquè no canvia molt, tàcticament l'equip no canvia molt, i en canvi Frutos el perds, no?, quan el puja tants metres a davant, no?
És que el posa de davanter centre.
Sí, gairebé, sí.
Llavors jo dic, ostres, una de dos, o no coneix bé a Frutos, perquè Frutos és un gran pivot defensiu, i que té arribada i que té gol, però un davanter centre... Em va desquadrar, no? I bueno, més que res volia dir això, no? O sigui, no sé si és desconeixement del jugador, que no sap realment que... No, bueno, jo suposo que sí, que ho coneix, però vull dir que no, posar-ho tan davant, perds un tio defensiu faltant 10 minuts per final i jugant amb 10. O sigui, no sé, això em va desquadrar, no? Però suposo que a mesura que vagi coneixent els jugadors, pues els anirà col·locant al seu lloc, no?
Jo no entenc, no crec que sigui tant un tema de coneixement o no, que evidentment segur que els coneix perfectament, sinó que al final tu busques una cosa amb aquest canvi, no? I és, per exemple, reforçar el mig del camp, però al final no el reforces, perquè Frutos no el trepitja gairebé perquè evidentment està massa endavant, i després perquè Celma feia un munt de partits que no jugava i potser encara no té el múscul per sumar, i després perquè Samba no té el dia, no? Que també té dret a tenir un mal dia, eh? No passa res, no? I al final és veritat que els canvis acaben marmant l'equip, un equip que ja començava a tenir més problemes, no? Perquè segurament, si volies mantenir els dos puntes, Conu ahir dissabte no brilla gens, però li fa molta feina fosca perquè Pablo Ufano pugui arribar, i de fet Ufano té quatre ocasions claríssimes de gol, no? Mm-hmm. En el moment en què Ufano ja no té aquesta parella que s'hi baralli tant, perquè després sí entra Moja Marsú, però no tornes a tenir aquells dos nous referència, l'equip perd. També esperàvem una millora del Castelldefels, ni que fos per caràcter, per l'entrenador que és competitiu 100%, i per uns jugadors que molts d'ells, alguns d'ells, vaja, no molts, però alguns d'ells han trepitjat categories superiors, i evidentment a ningú li agrada veure que estan sent molt superiors. No vull fer servir la frase de que t'estan pintant la cara, però és que el Vilanova estava passant per sobre del Castelldefels a la primera part. Ells no arribaven ni a fer faltes, com aquell que diu, no? També s'esperava el bon moment del Castelldefels. I al futbol sempre diem que són estones. I encara que tu estiguis sent immensament superior al rival, tranquils, que arribarà un moment que serà del rival el partit. Hi haurà estones pel rival, i per això és important aquest 2-0 que no arriba mai, no? I que et fa tenir a l'ai-ai-ai, perquè una pilota aturada, perquè una errada, perquè una mica de falta de contundència, que tot això va aparèixer, perquè el Vilanova, repeteixo, potser, com diu el tòpic, no? Com diu la metàfora, que alhora també és un tòpic, potser no està a la UCI, però està a planta encara està malalt, per tant, encara es van veure, no?, alguns d'aquests problemes.
És que, com jo dic a la crònica meva, has de matar el partit, perquè si no mates el partit, el rival pues, et pot créixer, dona un pas endavant perquè ell vol empatar o vol guanyar, i es pot buixar les barbes i tallar-te-les, no? Llavors, el que sí que hem de millorar bastant, encara s'ha de treballar bastant, aquest tremolor i aquest ai-ai-ai que ens entra als finals dels partits i sobretot a la segona part, que van començar a fer pilotades i totes aquestes coses que no les volem. És evident que no pots estar 90 minuts jugant com van jugar els 15 primers minuts, perquè si no seríem el Barça, no? Però sí que s'ha de treballar aquest aspecte, o sigui, l'aspecte una mica psicològic de que guanyi la confiança al jugador i torni a fer el que va fer els primers 15 minuts, que a mi em va sorprendre molt, eh? No m'ho esperava. M'esperava una millora, però no tan gran.
Ho van fer-ho molt bé, eh? I deixa'm dir que aquesta millora que tu comentes, si guanyem el camp del Sant Just la setmana propera, veuràs com el proper partit que tinguem aquí, a casa...
És el Vic, no? El següent? El següent és el Vic, oi, a casa? Però,
sí. Però aquest partit que és tan important, perquè evidentment el Vic és el líder i és un equip que li agrada jugar a futbol. Si nosaltres guanyem a Sant Just, aquest partit de Vic, veureu un Vilanova que no haureu vist en tota la temporada. Jugarà extraordinari, perquè aquest cop de confiança i de força que li donarà el partit aquest de Sant Just és que el Vic no s'ho esperarà. I guanyarem aquest partit del Vic si guanyem el de Sant Just. En recordar-se del pitonís o pito, eh? Dic,
molt bé, molt bé. Estem analitzant la victòria i ja vas a dues més enllà. Jo ja et signo l'escenari perquè significa que hem anat a Sant Just d'Esvern i hem guanyat l'Atlètic Sant Just, que em sembla un equipàs també.
Jo dic si guanyem,
Sí, evidentment.
Bueno, al Sant Just només hi ha un tema, o sigui, que ja no faci el seu lloc. Que no jugui, que és l'única vegada que hem guanyat el Sant Just al seu camp. Quan no va jugar el Joan. A veure, evidentment...
T'has enamorat, Fede. T'has enamorat.
No és que estigui enamorat. O sigui,
estàs enamorat.
L'Atlètic Sant Just, si tu controles el Jan i el Nando, que és el lateral que li fa les passades, si controles aquest joc, tens un 50% guanyat, però un 50% per poder guanyar el Sant Just. Però si no controles...
Nando no, eh? Nacho, eh? Nacho.
Ai, perdó, Nacho, sí, perdó. Nacho, Ignacio. Sí, que és un dels fills del president. Sí. Llavors, si controlem això, aquestes passades que sempre fa el Nacho i sempre busquen el Jan, si controlem això, tenim el 50% del partit guanyat. Ara, s'ha de fer pues, un 2-1, etcètera. Això ja el valorarà...
No fem la prèvia tàctica ara.
Per això és l'entrenador i el professional.
Obro un altre malonet. Deixem l'Atlètic Sant Just. Un club de futbol Vilanova que segueix tenint sortides en comptagotes, però van caient algunes sortides i que al final no comptarà fins a final de temporada amb Ivan Torres. Ho dèiem durant la retransmissió i Ivan Torres ens comunicava que no s'hi trobava massa a gust, que en aquesta nova etapa el club de futbol Vilanova no ha acabat de trobar-se excessivament a gust al club i que per evitar aquesta mala sensació quan ell s'estima el club, estava content amb l'entrenador, amb els companys, etc, doncs que ha preferit fer un pas al costat i no continuar. I després també aquí arriba una oferta de la Kings League que fa que hagi fitxat per Porcinos, que és l'equip d'Ibai Llanos, i amb la possibilitat d'anar a un hipotètic mundial en el cas que fos així, és un reforç de jugador 11 o jugador 12, no sé com funciona, i evidentment pel Vilanova és una baixa important per tot el que suposava, per ser un nano de la casa i sobretot també perquè venia a ser un reforç molt, molt important en el seu moment per Lluís Macià i ara per Genís Sampietro, que ja no l'ha pogut fer servir, evidentment.
Sí, és veritat, jo trobo una baixa molt important. I deixa'm dir, per favor, si sabeu què li va passar al Pol Cid, que no estava ni convocat.
Molt bé, doncs parla del que et doni la real gana, perquè sempre fem el mateix. Sí, problemes musculars, s'ha lesionat Pol Cid i esperem que estigui millor. Sí, després parlem de Pol Cid. Ara us pregunto per Ivan, nois. Fede.
Vull dir jo que és una pena que s'hagi anat. A mi era un dels jugadors que com defensa m'agradava moltíssim, tenia un desplaçament de pilota guapíssim, vull dir... Trobo que era un jugador important. Ara, si no s'ha trobat a gust per la roca sigui, doncs bueno, per això té la seva voluntat.
Jo tinc la impressió que ell té molt bon feeling amb Xavier Lafitte, que ara ja no és president i que potser si Lafitte seguís sent president d'aquest club de futbol Vilanova, no sé si hagués estat igual la situació, però vaja, això és parlar per parlar, perquè sé que ells tenen una relació d'amistat molt, molt important i perquè evidentment ara és una altra etapa la que viu el club de futbol Vilanova. Fede.
Jo no sé què passava amb Ivan, no sé, però després de les vacances, o sigui, no he vist un Ivan, diguéssim, no sé, aquell Ivan que va fer el partit que va fer al camp de la Ràpita, que va fer un partidàs. Aquest Ivan, no sé si és que està malament físicament, perquè a Vilafranca vam dir que estava una mica tocat, però no sé, o no es trobava bé, o no... A veure, jo crec que és una pèrdua important a la defensa, però que no ha pogut rendir el que ell crec que podia haver rendit. No sé la causa no la sé. Si no es trobava bé, pues, algú deu haver passat, no?, al vestidor. Llavors...
Bueno, el que et sí dic, que sí. El que em diu és textualment que no s'hi ha acabat de trobar a gust al club. No focalitza tampoc en si és el vestidor, el túnel, el bar, no focalitza res. Simplement que no s'hi acabava de trobar. Que no estava
el rendiment, jo per mi, després de les vacances, per mi ha sigut bastant baix. Hi ha hagut alguns partits que no estava. No sé per què, si és per això o perquè físicament o psicològicament no estava bé, però no ha sigut aquest Ivan que va jugar el dia de la Rapitenca. El dia de Sant Mauro va sortir a la segona part i va millorar molt. Però els altres partits no sé què li passa.
Sí, bueno, i el dia de Figueres, el dia de Figueres no està gens bé, també.
És una pèrdua important. Bueno, el dia de Figueres jo no ho volia dir, però ja l'has dit tu. O sigui,
però no passa res, pitjor, vull dir que estem per analitzar... No hi perdrem una amistat, per dir les coses com són, però, i si la perdem és que no era tal amistat, no passa res.
Però no m'agrada parlar malament dels jugadors.
Llavors, només dels entrenadors, no?
Això sí.
Fede, saps que no tinc més temps, no? I que t'haig de tallar.
Ja, vale, ok.
Millor, així no ens fotem en jardins. Francesc okay. Fernández, Pol Cid lesionat. Sí, esperem que pugui tenir-lo Genís Sant Pietro quan abans millor, però pel dissabte no hi va poder ser per això. Fernández, Carrasco, moltes gràcies als dos.
A vosaltres.
Adéu. A vosaltres també. Molt a gust de participar en aquests debats.
Molt bé, nois. Feliç. Nosaltres posem el punt final al programa d'avui, al Blau Esports d'avui. Ara i aquí, demà més. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons.